a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Una cosa sí que no deu haver canviat. Tota la vida és escoltar i parlar, o parlar i escoltar, o parlar per ser escoltat. Vaja, en la majoria de casos això no ha canviat amb el pas dels anys. La comunicació més simple primigènia. Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barrabets, número 16, saludem en Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Això no ha canviat.
Això no ha canviat.
I... des que l'home és a la Terra?
O des que és home. Si més no, no? Dic pel del llenguatge.
Està clar, està clar.
Això ho diu un home de ràdio, que ja sap el que es diu, de parlar i escoltar, dic, que i tant, i la mirada. I el mirar i ser mirat, o el ser mirat, sobretot. Els nens petits ho diuen moltíssim. Diu, mira. Perquè, o sigui... no? I la mare que, per exemple, està cuinant, o el pare que està fent no sé què, diu, no, si ja t'escolto, diu, no. Que miris.
Fins i tot acostumem a dir mira què diu.
Exactament.
Sí, per acabar-ho de...
Això, de vegades, miri. Amb persones invidents, ho fan servir molt en el seu llenguatge, i després t'ho diuen directament, però tu creus que jo no veig res? I veig més que tu. Què m'expliques?
En el rerefons de moltes de les qüestions que ens vares comentar la setmana passada, al llarg d'aquests 20 anys d'experiència en el despatx del Centre de Reeducació de Vit, està clar que n'hi havia moltes estrictament relacionades amb el fet de la comunicació, amb parlar i ser escoltat, o saber escoltar quan passen coses, o els vincles que es poden fer malbé per no escoltar-se, o que es poden potenciar si els pares escolten els fills i a l'inrevés, no?
Sí, diríem, al voltant del parlar i del comunicar-se, però també dels sentiments i de les sensacions, no? És a dir, quan hi ha massa distanciament, quan els pares o no s'entenen amb el fill o senten que no s'entenen el que voldrien, quan hi ha distanciament, quan hi ha aïllament, aleshores sí, clar, es preocupen, consulten, i més val que ho facin. Ara, el que has dit tu, o sigui, l'assumpte és que amb tots els artilugis, ells diuen dispositius, i a mi m'agrada dir artilugis, que és menys evolucionat tecnològicament, però no deixen de ser artilugis electrònics, que fan de... estan entremig de les dels vincles, no? Fan d'intermediaris en les relacions.
La millor comunicació és la verbal i la de la mirada. Això es pot dir així? El vincle més potent s'estableix a través de la comunicació verbal i de la mirada i de la presència física i de...
Absolutament.
Absolutament.
Sí.
Podem començar per aquí, doncs,
Jo crec que sí. Duates són sucedanis. Això hem d'estar d'acord que per l'Skype... no, et podràs veure la videoconferència, està molt bé si un està a l'Austràlia,
per descomptat, diríem... i gairebé és un miracle que permet que moltes persones en determinades circumstàncies puguin comunicar-se, però estaríem parlant, diguem-ne, d'excepcions que confirmarien que la millor regla és que els pares estiguin amb els fills i els fills amb els pares, i es parlin i es mirin i comen. Això és...
Sí. I diríem, a veure, és part de la nostra característica com a humans, no? És a dir, que ens vinculem amb el cos, amb la mirada, amb un llenguatge que no és només de paraules, no? També és corporal, també diria la millor comprensió, inclús aquella que la que no té paraules, diguem, no? Quan una mare pot entendre que el seu fill està afectat sense que l'altre parli.
Ah, és que és el que anava a preguntar precisament, no comunica més qui més parla.
No necessàriament. No.
En general...
és cert que la paraula ajuda, no? Ajuda molt a expressar, a simbolitzar, a representar, diríem, sobretot quan és una paraula plena, és a dir, amb sentit. Té un pacient que parla... pares descosits, els pares estan farts de tot el que parla, però no diu res.
És que em sembla que no n'hem fet referència mai. Què fa que una persona parli molt més que una altra?
Hi ha moltes...
I ja dic, de petits o de grans és igual. Des d'aquelles persones que dius, Déu meu, és que me la trobo pel carrer, i això, per aturar-ho, una loquacitat imparable, i en canvi altres que amb una frase, amb dues paraules, ja en tenen prou. Què fa que parlem alguns més que altres? O que...
Home, jo diria que bàsicament el lloc que han tingut a la família.
O la
necessitat. Sí? Sí, bàsicament.
La necessitat de parlar, vols dir?
Sí. És a dir, com és una de les, et diria, de les senyes d'identitat. És callat, no dius està callat.
És veritat.
No? És callat.
O és una persona reservada o és xerrai. Sí.
A veure, en aquest sentit, per exemple, l'altre dia també parlàvem de la relació de la dona amb la sensibilitat, amb les emocions i amb la paraula. I et deia això que les consultes d'adults són, sí, majoritàriament de dones. I una de les queixes fonamentals de la dona és que l'home no parla. De vegades em diu, dispensi, que no m'hi poso amb vostè, però és que és la dona. A veure, la dona, depèn,
sí, sí.
Però com a tendència,
com anàvem a dir, cometes, matisos, tot, sí, el que vulguin, sí, però en Roman parla des d'aquesta experiència dels anys.
Sí, necessita parlar, és a dir, així com en un altre nivell necessita plorar, perquè hi ha coses que ja van parlar, no hi ha prou, aleshores també,
o sigui,
necessita
que
plorar.
Hi ha part del tòpic que no s'equivoca.
No s'equivoca, no.
Ploren més les dones que els homes. I necessiten parlar més les dones que els homes. I reflexionen més les dones que els homes.
A veure, seré més sutil i menys radical. Vinga. Dient que ocupa una funció diferent en l'home que en la dona. Tant el plor com el parlar. Aleshores, les dones es troben i parlen. Els homes es troben o fan alguna cosa, sigui jugar, no sé què, o parlar, que se'n diu parlar, com no sigui de futbol o de política, de què més parlaran? És a dir, no parlaran de, escolta, m'has vist el meu nen, què t'ha fet, i el teu, què tal? Què? Sí, escolta, això dura
en
dos minuts.
General.
En general, això dura dos minuts. Les dones poden estar hores parlant d'això. I a més, diríem, amb molt de sentiment i amb molt de sentit. I no són bajanades, són coses que tenen una transcendència que molts homes no la veuen. Aleshores, la necessitat de parlar de la dona, o sigui, quan la parella no parla o no vol parlar o només no va més enllà de dos, la deixen en una situació com de
què? De desatenció?
Sí. Està ben dit, de desatenció, sí, de sentir-se desatesa, sí. No escoltada...
No, ja no direm arraconada, però...
Bueno, com no. Que hi ha, tot, com hi ha un veto a poder compartir...
Determinades coses,
clar,
perquè no seran enteses o compreses o empatitzades, sí, amb el mateix grau.
Exacte.
I això pot passar amb els nens, també?
Clar,
sí.
També. I...
D'aquí que, quan som petits... En algunes qüestions apel·lem més al pare i en d'altres a la mare, perquè potser pensem que no ens entendran o que ens sabrà entendre millor un que l'altre.
A veure, diríem que aquesta és un avantatge de tenir un pare i una mare, no? Que pots, diríem, anar a apel·lar o a la part més sensible de la
coses...
mare, per segons quines coses, a la part del pare més activista, diríem, més d'acció.
Per aquella eterna cançó que molt sovint hem escoltat, ja saps on anar ja per determinades coses.
Exactament.
Ja saps on anar per,
sí,
determinades coses.
Si tot va bé, sí.
Si tot va bé, sí.
Sí, perquè és una qüestió adaptativa.
El que passa és que ho has dit d'una forma que la frase ha quedat, però és d'una contundència. Pels que tenen un pare i una mare...
És que és això, també parlava, tu deies l'altre dia, em preguntaves, bueno, però què ha canviat, no?, en els pares ara, 20 anys després. Pues això, les noves estructures familiars, que hi ha una versatilitat en quant als models de família molt àmplia.
I no estem parlant, com sempre han escoltat en Roman, de pares biològics, sinó de persones que exerceixin la condició.
Clar, és a dir, és, curiosament, la biologia està molt més de la banda de la maternitat que no de la paternitat. Però és que diríem també en la concepció de l'ésser humà el paper matern és, o sigui, es juga en el terreny, en el cos de la dona, la reproducció, no el de l'home. És a dir, es veu que durant molt de temps no es tenia molt clar qui era el pare o d'on venia la qüestió del pare. A països, diríem, com ara Brasil, el cognom primer és de la mare, perquè clar, pare, que vés a saber qui és o no està, o si ha marxat o,
sí, sí. O queda... als Estats Units queda el cognom del pare i el de la mare ja no
desapareix,
ja no apareix.
Sí.
Com en el cas d'Europa, que hi ha els dos cognoms, que ha... i bueno, molts el reivindiquen així, que som
sobretot
fills d'un
aquí,
pare, sobretot aquí,
sobretot aquí a França, per exemple, però és el de la mare,
el de la mare,
és molt semblant a Amèrica.
En canvi, tan bonic que és, d'alguna manera pensar, bueno, no som fills de pare i mare, doncs, que d'alguna manera...
Qui vaig escoltar l'altre dia que deia això? Abans, amb el nom i els cognoms,
noms,
sabien qui eres.
Bé, és el que deien molt, si algú ha d'estudiar la genealogia en algun lloc o altre, es perdrà, i bueno, en canvi aquí té la possibilitat de sempre anar a estirar, almenys fins que les coses no canvien, de l'arbre genealògic a partir dels cognoms de pare i mare, no? Però, tornant al principi, vaja, el vincle s'estableix a base de la comunicació més, diguem-ne, genuïna, primitiva del món, que és parlar, mirar-se i estar.
Tocar-se, compartir situacions, el qual no treu que, òbviament, avui en dia no jugaran amb l'àbaco, no? És a dir, que no està malament, eh? Dic, les peces de fusta, tot això és fantàstic. També hi ha hagut una tornada, s'està rescatant, per exemple, tota la qüestió de la fusta en les joguines dels nens, que també va molt bé. Un altre cop, tornem a lo primari.
Sí.
Material, fusta, que sempre ha format part de les joguines de dels nens.
Que es toca, que es llença, que es torna a agafar, que...
Sí, que aguanta...
I que aguanta el que no està escrit per als que vinguin i per nosaltres, no?
Sí, i es pot construir, reconstruir, pintar, es poden fer... doncs això, coses que tornen i coses relativament noves que ara ja no són tant, però diríem, si fa 20 anys el problema era la televisió, com fer per controlar la televisió,
com un element, diguem-ne, distorsionador,
efectivament,
de la convivència,
sí, aquí està, distorsionador de la convivència, distorsionador de la comunicació,
allò que en dèiem la mainadera de molts nens.
Exactament.
Que era la televisió,
sí.
I estem parlant d'una televisió que era, vaja, més blanca que un llençol d'allí, perquè on s'hi posava davant i era impossible que passés alguna cosa que pogués trasbalsar l'ànima de ningú, perquè evidentment el que es veia per televisió en altres èpoques era, vaja, era la xocolata del lloro davant del que es pot veure ara.
Efectivament, sí, era moments. Absolutament innocent i nyonya.
Però en el seu moment, la incorporació de la televisió a la vida quotidiana va significar un canvi en les, diguem-ne, la dinàmica de les relacions de la família.
Efectivament, la proliferació de canals, la proliferació d'oferta de programació infantil, pensa que algunes televisions van fer la competència al telediari posant dibuixos animats a l'hora del telediari, que van dir, bueno, a veure si per aquesta banda...
Sí, a l'hora de dinar...
I a l'hora de sopar també.
Això per un costat.
Sí, aleshores, aquesta televisió que ara... És la televisió, és l'ordinador, és la videoconsola, són moltíssimes coses, no? I coses que s'han de regular i que els pares han de posicionar-se davant d'això. De vegades ja veus diferents tendències, no? Una és com a no donar-li importància, veure-li una cosa com mira que bonic i mira que bé. I aleshores et trobes nens o nenes en Facebook. Dius, quina necessitat té un nen o una nena d'un Facebook?
Torna a repetir aquesta frase. Quina necessitat té un nen o una nena d'un Facebook?
Clar.
Quan dius nen o nena, què?
Home,
6 anys, 7 anys,
clar, és a dir, és diferent quan ja...
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12?
Et diria en la primària, clar. És dir, ja quan
a la primària,
Sí, jo crec que un moment pel Facebook, per aquests que canvien d'escola, és el final de 6è. Que agafa un sentit més potent, no? De dir, ostres... No?
Diguem-ne, abans d'entrar a l'ESO...
Sí, per posar-hi
posar,
algun moment, o sigui, una pressa comunal pel Facebook, tampoc, francament. Clar, sembla... Hi ha alguns nens o alguns adolescents que no en tenen. Pocs. Després hi ha uns que tenen, però els altres diuen, però tu què tens, allà d'adorno o què? No? Que no penges res. Han passat 3 hores... i no has posat res en el Facebook. Senyal de que està mort el teu Facebook, perquè clar, és qüestió d'hores, no és dies sense entrar, sense xatejar, sense penjar, no, o sigui, ja no existeix, no? Perquè això és com constant.
Està clar.
I aleshores, l'infant no té cap necessitat de Facebook. L'infant té que fer les coses de l'infant, que ja té moltes coses a fer. Els infants pobres no van sobrats de temps, ja van bastant atxutxats d'històries i necessiten fer coses diferents que tenir el cul enganxat a la cadira i la mirada posada en una pantalla. Altres coses, des de mirar el sostre si fa falta o el cel obert, a buscar-se, a tenir moments de lleure per el dolce farniente, però no pas un Facebook. I de vegades no, un parla així i diu, no estàs, però això no és una mica antic, però això... Pues no, o sigui, hi ha coses que no són ni antigues ni modernes, sinó tenen una funcionalitat o no la tenen. I tenen unes conseqüències o altres, no? És a dir, i això té conseqüències, no és inocu.
Les té?
Les té, perquè això, una, per exemple, porta temps. Això porta temps. Això fa pensar en determinat tipus de coses... al voltant de la imatge, al voltant de com quedes, de què pensen, de què fan, de què no fan, que és més propi de l'adolescència, no de l'infant.
Aquells que puguin dir bé, doncs s'espavilarà més d'hora o... Pregunto.
Igual sí, però fent altres coses també s'espavila. És a dir, no és que s'espavila més d'hora en el món del Facebook. Ara és això un valor tan fantàstic com perquè dius comencem amb 2 anys o dius bueno, és un recurs, és un complement a la comunicació, és una forma d'estar present en un tipus de xarxa informatitzada, bueno, d'acord, ja vindrà, però la xarxa que ha de fer l'infant és de relacions personals, és de trobar-se bé amb els seus companys.
Ens estàs dient que el que han de procurar els pares és que creixi com a persona.
Efectivament.
I no podrà créixer tan bé com a persona si no estableix relacions personals, si no es mou com se suposa.
A veure, el moment per fer aquestes coses és la infància.
És l'infància.
I això posa el fonament... o sigui, si un nen està enganxat al Facebook... amb 8 anys, que esperen que quan tingui 15 tingui 100 amics i surti cada dia, o quan tingui 15 estarà ficat en una habitació...
Però potser teus amics, però potser teus amics als 8 anys i tots els amics tenen Facebook?
No tots tenen Facebook, no, ni Facebook ni telèfon mòbil.
Ni telèfon mòbil?
No.
Que això és una altra de les...
Una altra de les qüestions, perquè, sí, de les guerres. Sí? I és veritat que els pares dirien...
De les guerres per què?
Per les lluites, home, perquè els nens fan força. Per exemple, l'infant no et dirà, és que quasi ningú té mòbil. Et dirà, no, tothom té mòbil.
Esclar.
Perquè tothom qui és? Tothom que a ell li sembla important i que viu com ell creu que s'ha de viure, té mòbil.
Com quan nosaltres érem petits i teniu primer rellotge era... Vaja, que tothom té
rellotge.
Feia gran. Però ho dius, aquesta és una altra guerra. Una altra guerra per què? Qui parla pel mòbil no parla amb els pares?
A veure, perquè el mòbil amb un infant no té massa sentit.
No té massa sentit?
No, a veure, els infants no parlen per telèfon. No, per què han de parlar per telèfon? Quin sentit té? Per això dic que en certa mesura crec que s'ha banalitzat, s'ha trivialitzat. Sembla això, que tothom ha de tenir mòbil, no? I sembla que els bebès se'ls ha de regalar els sonalls en forma de mòbil, ja, perquè es vagin adaptant. I dius, però que tenim problemes perquè s'adapti la gent als mòbils, que encara no són prou llaminers, que va tothom, no, darrere de l'últim mòbil. Ara, i s'arriba sense sentit, s'arriba a l'absurd. És absurd que un nen tingui un mòbil que a més dius, però ho fa servir per trucar? Diu, no, fa servir o per navegar o per baixar-se o per jugar. I ja està. Hi ha, per exemple, pares que han arribat...
Hi ha molts nens que utilitzen el mòbil per jugar.
Hi ha molts pares que utilitzen el mòbil perquè els fills juguin, també. És a dir, jo s'ha acabat allò d'anar a la consulta del
metge. Vostè és molt hàbil, eh?
No, però és que... A veure...
Hi ha molts pares que utilitzen el mòbil perquè els nanos juguin.
Sí, és molt còmode. No tens que portar res. No? Dius, té. I els nens ja saben, no? Dius, papa, el mòbil, mama, el mòbil. Uh-huh. Abans què? Abans havia de portar la joguina del nen, algo per dibuixar.
Perdona'm una cosa, esclar, hi ha jocs que veritablement... És clar, segurament si nosaltres ara tinguéssim aquesta edat ens hi ficaríem de pet.
Segur, no, no, sí, del llaminer ho és
un món. Del llaminer ho és un món.
Molt, molt. És tentador. És tentador. Per això és una lluita. A veure, si s'hagués d'inculcar, seria un altre tipus de lluita. La lluita en aquest cas és per refrenar, és per contenir, és per dosificar, és per racionalitzar.
No estàs negant, eh?
No, no, al revés.
Estàs dient que, com a la televisió en el seu dia... S'han de prendre mesures, horaris...
Efectivament, perquè a més la televisió continua estant-hi present i sent una oferta molt important i un atractiu molt important. Però, clar, si de la televisió passa a jugar amb el mòbil, de jugar amb el mòbil al Facebook o a l'ordinador...
I si jugar és més divertit que parlar amb els pares?
D'acord... Sí, i potser sí que és més divertit. Doncs això s'hauran de plantejar els pares.
T'ho pregunto així per si a la consulta... Esclar, és tan greu això?
Pot ser-ho.
Dit així.
Segons els nivells que s'arribi, sí. Pot ser-ho, com tantes coses. El que vinc a dir és que ni és intranscendent, ni és una cosa que es pot deixar lliurada a que el nen vulgui o deixi de voler. Que potser en aquest sentit també una de les coses que ha canviat és que sembla que es contempla molt més el que diu el nen, com se li fa molt més cas, se li vol com contentar molt més. Amb la qual cosa, tot el que és l'apartat frustracions va poc treballadet, diríem, no? En molts casos, no sempre, però també veus que en les sintomatologies dels nens actuals part ve donada d'això, d'atacs de conductes, diríem, molt disruptives davant de situacions de frustració.
Conductes disruptives, que són rebequeries?
Són trencadores, són conductes, diríem, o agressives, o diríem, sigui pel llenguatge, sigui per les actuacions, ofensives, d'enuig, d'explosió, d'aïllament davant de situacions d'aquestes, de molta pressió. Bueno, tot el contrari, de certa acceptació, que a més porten o van conjuntament amb un menys reconeixement de l'autoritat. Aleshores es ninguneja els pares o se'ls maltracta a veure, no és estrany que hagin fet lleis per protegir els pares, cosa que en altra època era absolutament inconcebible. Tu dius fa 70 anys, dius, no, és que una llei per protegir els pares.
O sí, ho estem portant en un extrem, però el que en Roman ve a dir és que als pares ara els costa més marcar posicions i limitar...
Sí.
D'acord. Sí. Passar, diguem-ne, per aquells moments tan difícils que és aguantar...
Exactament, el xaparrón.
El xaparrón.
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
Un sí categòric, eh?
Categòric.
Els costa més.
Costa més.
Però
costa
dius més. Que si no ho fan...
També porta conseqüències.
Porta conseqüències i no seran bones.
I no seran bones i seran difícils de lidiar després també. És un motiu
perquè
consulta...
encara que siguem nens petits podem ser molt d'usos. Sí?
Sí. A veure, un nen petit tu et deixes anar molt i amb 3 anys té una família voltant a les seves ordres.
Això es pot dir així, eh?
Amb 3 anys, vamos, li acaben fent
el que el nen diu.
El nen diu el que el nen vol. És impressionant. És a dir, però el que passa és que la introducció de la frustració i dels condicionaments per la satisfacció dels desitjos és fonamental. I això s'ha de fer en el marc de la família. I els pares han de poder suportar que el nen s'enfadi o que el nen no li agradi o que el nen digui, ara no t'estimo. Bueno, doncs ja m'estimaràs després, no passa res, no? No cal que m'estimis tota l'estona.
Però això s'ha de fer en aquesta edat?
Sí, sí, en aquestes edats i en les que van venint. Ara què et trobes, per exemple, nanos de 10-11 anys amb una actitud moltes vegades molt rebel respecte als pares, molt impermeable respecte a la influència dels pares, no diguem ja quan...
És a dir, que ja no volen escoltar res dels pares?
no només no escolten, sinó que a sobre insulten, jutgen, despreen. És una qüestió molt, molt rebotona i molt, molt agressiva. A veure, com a símptoma, eh? No estic parlant d'una normalitat, estic parlant d'una...
Déu-nos en guard.
Exactament. Però sí que podem dir que hi ha aspectes de la normalitat que faciliten o que s'han acostat a que això sigui més possible. És a dir, abans això no era, o sigui, per això dic, abans els símptomes eren més el nano inhibit, que patia en silenci
per un excés de pressió,
efectivament, efectivament, que no podia manifestar res, que no. Ara, com que manifesten tot on sigui, davant de qui sigui, i tan amples, que això també és el que està portant que a nivell de les institucions escolars i sobretot els instituts o la secundària es plantegin, o sigui, tinc moltes dificultats amb aquestes qüestions d'autoritat.
Ahir ens ho deia una professora, diu, és que tot cau sobre nosaltres, quasi.
A veure, el que, pobres, el que els hi cau és una mà d'adolescents important, no? I tractar amb els adolescents...
Quan deia cau i amb tots els matisos...
Sí, no, sí, té raó.
Té raó.
Sí, sí.
Totes aquelles o algunes de les funcions fonamentals que correspondrien als pares van a parar a l'escola.
A veure, diríem, l'escola sempre ha sigut complementària de l'educació familiar, però ara és cada vegada més compensatòria que no complementària.
I això no és la funció de l'escola.
I això, diríem, en tot cas, modifica la funció tal com l'enteníem abans de l'escola.
Per això assenyalaria que un problema estructural de societat? Si l'escola ha d'exercir una funció compensatòria de les mancances que a les cases de cadascú?
A veure, el que passa és que aquesta és la realitat. O sigui, l'escola el que no pot fer és triar realitats. Dirà, és que jo vull tenir alumnes... Que
toca això.
No, toca, és això. I els sociòlegs ja diran coses, i els psicòlegs, i qui sigui. Però diria, jo me recordo fa molts anys, vaig seguir una situació en una escola a França i el que plantejaven els docents, impressionant, és a dir, era partint de la base, de la multiculturalitat, dels problemes d'agressivitat, de la manca d'autoritat, tot com plantejaven tot el que fer del mestre.
D'acord.
És a partir d'aquesta realitat. I aquí encara estem en que no haurien de ser així els nens. Això no hauria de passar.
Que no deixa de ser un raonament.
És fenomenal.
El que no hauria de passar.
Exactament.
Però tu vols dir que deixeu-vos estar, que com que passa...
Com que passa...
Que com que passa no arreglareu el món des de l'escola, només cal...
Però diríem, però s'ha de tractar amb l'adolescent de l'actualitat. El del segle XXI, el de la segona dècada del XXI. No amb el del XX, ni amb el del XIX, perquè és que no, aquests no hi són.
10 i 48 minuts, seguirem en aquest fil, però atenció, que els pares han de marcar. Que si no marquen, malament rai. Pares, mares, maquinetes, tot plegat en aquesta vida quotidiana. En una setmana tornarem al centre de reeducació de Vic i en una nova edició del Temps de Família. Roman, gràcies.
A vosaltres.